Radio Astel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Radio Astel.
Hora de saludar la directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical, Maria Boroncova. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Que contenta que estic aquí rodejada de dones.
De dones,
que, és que m'agrada bastant fort, eh?
Que sí?
I la veritat és que sí.
És una bona imatge aquesta que deixem nosaltres tres,
eh? Sí. I a més m'ho vaig passar molt, molt bé l'última vegada, així que estic com engrescada i amb ganes.
I nosaltres. Escolta'm, qui ens portes, que crec que ens agradarà molt, eh?
Doncs jo crec que sí, perquè això és per petició popular absoluta, perquè potser ja fa 4 mesos que em diuen, per què no la portes? Dic, bueno, vale, ja està bien, ja la porto. Per què? Doncs perquè era un super mega hitazo i esperava una mica estirar el xicle. Què passa? Que és l'òpera convertida en atenció musical de Broadway, en pel·lícula, en zarzuela, i la preferida de moltíssima gent. Per què? Doncs perquè els seus protagonistes són de carn i ossos. Són joves, són propers i, a més, tenen problemes reals. Però reals, reals, que els tenim nosaltres tres. O sigui, quins són aquests problemes? Mira, no arribar al final de mes.
Mira.
La frustració del dia a dia, de, oye, mi vida es muy frustrante, odio las cosas, eh? La gelosia, acceptem-ho, a qui no li ha passat, La precarietat laboral, vale, o sigui, retrato de nuestro día a día.
Sí.
Correcte. Doncs mira, és a dia d'avui encara el mirall no només del 90% dels artistes, sinó del 80% de la gent jove. I per aquells que encara no ho hagin esbrinat, es tracta de La Bohème de Giacomo Puccini. Que és maco, per favor, que gent
gallina
de
piel, no, que ens emocionem ja.
Sí, és aquell moment èpic, donde se coge la mano, exgachis, pas amor, amor, és que és tan bonic. No se puede dir. Bueno, va, som-hi, perquè hem parlat aquí molt sovint de Puccini. Per què? Doncs perquè és el rei de la tragèdia humana, i acceptem-ho, ens encanta. No us encanta la tragèdia humana?
Sí, la veritat és que...
El pif,
sí,
això
mola. Sí, som així, veritat?
Sí.
Sí, patim junts, ens agrada. Qüestió, que ell és el retratista de les nostres emocions i, a més, el precursor de les bandes sonores. Per això continua sent tan i tan actual. És, a mi m'agrada molt definir-ho, perquè més veig la imatge de seguida, el senyor del barret ladejat i la cigarreta permanentment a la boca i un mostatxo ahí de bohemio. I és, a més, el mirall d'un canvi de segle, perquè és el compositor que va canviar per sempre més la forma de posar les coses dalt de l'escenari, sense tenir en compte res, ni estil, ni moda, ni corrent musical imperant. I em sembla d'una valentia apabullant, i per això ha arribat a dia d'avui amb la fama que arriba, no? Què passa? Que la Bohème justament és com ell. És la pròpia contradicció humana exposada dalt d'un escenari. Per què? Perquè ell era tímid, arrogant, dropo, però alhora també era brillant, juerguista, melancòlic, i tot això, tot això és la Bohème. Però a més és que és literal.
Sí, sí.
Jo us dic que és com anar de visita al Museu del Caràcter de Puccini, us ho prometo. I no ho dic jo, perquè ja, fixa't, molts elements extrets de la seva pròpia biografia i, a més, de la dels seus companys de vida i de feina, cosa amb la que jo em sento profundament identificada, perquè els meus amics, a més, treballen amb mi i creem junts i estem a frustrar juntos.
Totalment.
Os va sonando, ¿verdad?
Home,
sí. La Bohème somos un poco todos, pues podria ser un poquito.
Nosaltres som la Bohème, m'encanta.
Sí,
el titular.
Sí, veus? Així joves, així juerguistes. Sí, no es veu. Va. Som-hi, doncs. És una òpera de 4 actes que va composar amb libreto del seus inseparables, o com a mi m'agrada anomenar-los, el trio Calavera de l'òpera italiana, que són Giuseppe Giacosa, que és qui li redactava la dramatúrgia, el text teatral, i Luigi Illica, que adaptava el text a la partitura. Ells ja sabeu que van ser 3 grandíssims d'obra, de vida, però alerta, i això és molt important, sobretot de juerga.
Clar que sí.
Clar que sí, perquè les mejores coses passen en totes partes. I què passa? Doncs que podem veure a tots tres retratats i reflectits, tant com a creadors, com a artistes frustrats, com el propi trio Calavera liant la parda pels llocs dins de la Bohème. I això mola molt, 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 molt. Què va passar? Doncs mireu, que la seva font d'inspiració principal va ser una novel·la capitular que no era una novel·la pròpiament dit, com nosaltres l'entenem, sinó que es publicava per fascicles en una revista italiana que es deia El Corsari, d'acord? I què va passar? Durant 5 anys, Henry Mugler va fer una col·lecció de vinyetes titulades Escenes de la vida bohèmia i retrataven la vida de joves bohemis que vivien al barri llatí de París a la dècola dels 40. I què passava? Que aquesta novel·la no tenia una trama unificada, però sí que tenia en comú les experiències d'aquests joves, d'acord? Tenia el context efervescent del París de l'època i també, que cosa important per a aquesta obra i els joves en general, la precarietat de la joventut d'aleshores. I digo aleshores perquè me toca decirlo, però vamos,
sí, perquè,
que...
Sí, no ha canviat massa, no?
No, no, no gaire. Així que, tot i que va ser la font principal d'inspiració, innegable absolutament, tant les vinyetes com l'obra de teatre, que per cert també se'n va fer inspirada en aquestes vinyetes, el cert és que el trio Calavera es va prendre moltíssimes llicències. Per què? Per poder posar part de la seva pròpia psique i el seu propi tarannà per reflectir-lo en els protagònics d'aquesta obra. Així que, amb tot això, ens trobem davant d'una obra que automàticament apel·la a l'empatia de l'espectador. I què passa? Doncs que t'enganxa, però des del minut zero. Perquè el que passa aquí li ha passat a tothom, perquè els hi ha passat amb ells mateixos, els propis compositors. Així que, mira, jo he tingut l'oportunitat de veure tant les vinyetes com de llegir l'obra de teatre, i estan superbé, però és que, clar, és molt més interessant l'òpera perquè és una part autobiogràfica dels compositors i els compositor i els llibretistes. I a qui no li gusta cotillar un poc?
El salseig.
El salseo, el salseo, ara ho heu dit. Qüestió. Fixeu-vos que és un salseo tan real que en el cas de Puccini s'inspira directament en els anys que ell va passar com a estudiant al Conservatori de Milà quan compartia habitació amb Pietro Mascagni. Us sona aquest nom?
I tant.
Perquè és el compositor de Cavalleria Rusticana i Coses de la Vida, Coses del Carme. És l'òpera que vam tractar quan vam estar aquí les tres juntes per últim cop.
Aquesta relació és molt forta.
Ens encanta.
Exacte. És molt forta.
Heu vist com tot lliga? Que maravilla, sí. Que fantasia. Sí. I per cert, recordem, la vida de Puccini, que era un juerguista i, a més, un ligón, lo que vendria a ser un fucker, però de fa 100 anys, tinguem-ho clar. Així que sí, interesting, interesting. Vinga, va. Què passa aquí? Anem a fer un resum.
Va, sí.
El que podem veure a la Bohème és una història de gent jove, tots artistes de professió, llogant pisos minúsculs en golfes d'un barri eclèctic i cosmopolita de París i que bàsicament malviuen del seu art, però no tenen ni un duro per pagar
per
lloguer.
Pagar
us sona? Us va sonar?
Sí.
Us ha passat alguna vegada? Potser?
Sí, tengo un amigo que...
Verdad? Qüestió que són persones que volen canviar el món. Per què? Doncs perquè són joves i senten que tenen molt a dir, però els seus recursos són absolutament precaris i no poden fer nada. 1840, 2023, ahí lo dejo. Coses de la vida. Efectivament, la cosa ha canviat poc, així que els problemes són els mateixos. Quan estava Puccini, que ara, jo creo que d'aquí 200 anys, aquesta obra serà igual de moderna. Així que, sí, estem ja a tope tots identificats, em penso, perquè, mira, el qui no li hagi passat alguna de les coses que passen a Bohème, que tire la primera piedra immediatament.
Per favor.
Podeu percebre la juerguecilla d'aquesta gent?
Sí.
No hay un señor épico mantando serpientes y siendo un dios del Olimpo. No, penya en un pis, con su vinito, de cachondeito.
Més normals.
Més normals, sí. De saca una birra de la nevera, porfa. Pues aquí estem, aquí estem. Doncs vinga, va, perquè abans de posar-nos en l'argument, hem d'esclarir que és una obra d'estil inclassificable. Ah? Per què? Doncs perquè hi ha gent que diu, esto es postromántico, claramente, i després tens un altre que diu, no, por favor, esto es neoclassicismo, no lo ves? I un altre diu, no, es verismo.
I tu què dius?
Jo...
A mi el que m'interessa el que diguis,
sí,
tu,
Doncs mira, jo dic, pa què tanta etiqueta, què us passa?
Ah, mira.
No podem obrir una mica la ment, sisplau, aviam. Mola? Sí. és inclassificable, també. Pues a tope, tio, avanti, ja està, ja està. És que m'és igual tota la resta. No sé si esteu d'acord.
Sí, moltíssim. Ja moltíssim. Està, sobre ja etiquetes. Ja
i per què hem de posar una etiqueta si això és pura emoció? La música està completament al servei d'aquesta història, dels seus personatges. Cada un d'ells té el seu propi leitmotiv, però és que també els trànsits emocionals que ells pateixen també tenen la seva pròpia melodia. Així que abans, fins i tot, de que es posin a cantar, la música ja t'hi ha portat en aquesta emoció o en aquesta sensació. És el més similar a una banda sonora que jo he escoltat en tota la meva vida. Mireu que tant és així que s'ha fet la peli de la Bohème amb totes les parts íntegrament cantades i us ben juro que aquella sensació tan rara que tenim a vegades quan vas a veure un musical o una òpera a dir... ¿Por qué se ponen a cantar Because Potatoes? No entiendo. Nos ha passat alguna vegada. Sí, començo a dir, no, el pan... No, ¿por qué? No
ho entenem, clar.
No entiendo.
No té sentit.
Doncs res aquí desapareix per complet. Perquè la música, tant la part cantada com el que diuen, tant com ho diuen, està tan justificat i és tan profundament autèntic i emocional que el que et donen ganes a tu de fer és baixar al bar amb els teus col·legues, però acompanyada d'una orquestra sinfònica, vale? Que li vagi posant el mood, perquè és que és immillorable, és la monda, és molt, molt a mil.
A mi ja m'has convençut, t'he de dir, eh?
Sí.
I tant. I tant. Va, ara sí, eh? Anem amb els protagonistes. El fil conductor de tot plegat és l'amor.
Oi.
Aquell amor de joventut que implica, us en recordeu, aquella intensitat, que és tota la intensitat del món?
Sí, totalment.
Clar. Ens ha passat, home, ens ha passat, ens ha passat. Posa'm una mica més aquesta dona que crida des del mateix punt on ens hem quedat. Oh! ¿Lo sentís?
¿Cuánto amor?
¿Esto es pasión o qué es?
Sí, sí.
Totes les hormones i tot.
Todo, la, por las paredes, subiéndose, sí, sí, brutal. Sí, sí. Per què? Doncs perquè per un cantó tenim el foc d'una parella que és amor i odi, que són pura passió. Representen allò del ni contigo ni sin ti.
Sí, sí.
Tots ho hem viscut o coneixem algú que
totalment
li ha passat, d'acord? Tenim gelosia, tenim atracció, tenim ides i venides. La muntanya russa, aquella parella muntanya russa total.
N'hi ha moltes, sí, d'aquestes.
Oh, sí, i tant, i tant. Sí, sí, sí. I alguna vegada ens ha passat. Hemos caído en esa trampa de la muntanya. Mm. Bueno, jo sí, no passa nada.
Sí, no, sí, sí, no passa res.
Reconeixeu-ho. Ells són Musetta i Marcello. Sentiu aquest contrast que de cop i volta se vuelve dulce, ñoño i blandito?
Sí, sí, sí.
Perquè, per suposat, tenim aquesta part de Bohème, l'amor cursi, del que també en soy, por supuesto, profunda fan. Què tenim aquí? Doncs una dosi gegantina de romanticisme, amb tot el drama que comporta el romanticisme, però també una quantitat de sucre no apta per diabètics pròpia de l'amor a primera vista. I ells són Rodolfo i Mimi. A veure, puja'm aquest Rodolfo i Mimi. Mira'm. Ah! Ai, l'amor! Bueno, ara que ja estem una mica en solfa, traslladem-nos a París. Hivern, fred de nassos, de tiritar, de fatal, de 15 bajo cero, eh? No,
top. Sí, sí.
París. Any 1830. Quatre joves comparteixen pis en unes golfes diminutes al barri llatí. I com ja hem comentat, no tenen ni un duro. Són artistes, fan el que poden per arribar a final de mes, però, important, intenten no perdre la juerga, el bon humor i la inspiració pel camí. Ja el sentiu, no? Estan ahí de... Oli, què tal, col·legui?
Sí, tal qual.
Bien, 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 bien. Sí, aquí el tenim. Per què? Perquè viuen en modo aquí caic, aquí m'aixeco. Mm-hmm. Que tu diràs, què és això? Tranquils, és l'equivalent a viure a salto de mata. Ah, eh? Per què ho dic? Perquè ho he hagut de buscar jo també al Google i m'ha semblat meravellós. Així que, sisplau, aquí caic, aquí m'aixeco. Vull que entri a formar part dels vostres vocabularis immediatament, d'acord?
Fet. Aquí caic, aquí m'aixeco.
Aquí caic, aquí m'aixeco. A més em representa molt fort. I què fan? Doncs el que poden mentre intenta viure del seu art. L'un empenyora llibres, l'altre intenta aconseguir un contracte basura, un altre encara treballant per un ricachón que el representa zero, i així, etc, etc, etc. De nou, top, que ja ho cantava l'Amaral amb allò del Son mis amigos.
Ai, sí, m'encanta.
Sí? Vale, pues esto ya era la bohème. Amaral, querida, ja estava aquí, lo mismo ahí, a tope, a tope, a tope. Va, avancem, perquè tot i que ells haurien d'estar guardant els calés per pagar el lloguer, evidentment prefereixen baixar el Cafè Mamís per fer una mica de xerinola. I tu diràs, per què? Doncs ja t'ho dic jo. Perquè són joves i tot és una bona merda. I a la merda, pues, un vinito i unes risses.
Com a filosofia de vida.
Ara, ara, exacte, exacte. Així que, com dèiem, tots baixen al bar. Tots, excepte Rodolfo, recordem, el amante cursi. Què li passa a Rodolfo, doncs, que va a l'últim moment amb l'entrega d'un guió? Rodolfo, querido, a tope contigo, muy identificada, gracias, Rodolfo, per existir. I què passa? Doncs que ha d'acabar aquest guió abans de despindular-se. Si estava identificada abans, aquí ja me gana para siempre, ¿vale? Perquè està fent el que jo anomero vacances per hores. Si apuro 3 hores més de guió, luego me puedo permitir 1 hora y media de birra y... Vale. Rodolfo,
calculs
María,
necessaris.
Tal vez somos la misma persona. Tal vez, no lo descartemos. Qüestió, just en aquest moment, quan Rodolfo es queda sol, piquen a la porta. I qui és? És l'amant cursi que faltava pel maig. I apareix ella, la veïna de dalt, amb aquesta veu que té, vamos, que si no t'enamora, que te passa algo mal, mal. Ella és modista, jove, bonica, però tan pobra, o fins i tot més, m'atreviria a dir, que els nostres protes masculins. I a més, per si fora poc, està mortalment malalta de tuberculosi. Per què? Perquè estaven obsessionats per la tuberculosi? No, estaven obsessionats perquè era el que passava. Era allò del 2 de cada 3?
Sí. Aquí, sí.
Vale, d'acord. Perquè què va passar? Que fixeu-vos que el musical que es va fer als 90 a Broadway, a la tuberculosi va ser substituïda pel SIDA. Per
sí.
Què? Perquè estem parlant d'una malaltia que estava allà. O sigui, no és obsessió, sinó realitat. I aquella sensibilitat que hi havia amb el SIDA, doncs, és la que hi havia també en aquell moment amb la tuberculosi, vale? Què dèiem, el grano, que me pierdo. Mimi ve a demanar foc per encendre una espalmeta. Que dius, què està haciendo? Jo us ho explico. Vale, els joves de los 2000, us en recordeu allò que fèiem del cigarro, el clàssic hola guapo tienes fuego?
Sí. Sí,
vale, d'acord, els que no són dels 2000, generació Z, és l'equivalent a un like d'Instagram.
M'encanta.
D'acord, ja està, ja estem tots...
Estem tots ubicats,
vale,
de totes les generacions possibles.
Ara sí, ara sí. Qüestió... Hola, churri, tienes fuego, i pam! Allò va ser amor a primera vista. Es tiren allà una llarga, llarga estona explicant-se les vides i flirtejant així, bastant fora. Ai, yo bordo, ai, que me dices, pues yo escribo, eres muy guapa. Tot allò, tot allò. Però què passa? Que els interrompen els col·legues, que recordem que estaven esperant a fer la party tots plegats.
Que
i
no
què
portons.
Passa? No, molt. Bueno, o no, perquè fixa't que aquí passa una cosa bastant guai. Rodolfo... Lògicament, el que vol és quedar-se allà a casa amb Mimi, el sofà, manta, Netflix, tot allò. Però ella, que ja se la sap totes, perquè no és una protagonista fleuma, està enferma, sí, fleuma, no. Diu, saps què? Ja t'acompanyo al bar, que així me quisco jo de con quien te andas.
Amiga!
Dime con quien andas. Ara, ara, ara. I així acabem l'acte 1. Rodolfo i Mimi se'n van cap al Cafè Mamís bastant, bastant, bastant in love. Esteu preparades per l'acte 2?
Home, i tant.
Vale, l'acte 2 és l'alegria, la juerga i un poquito el descaro, okay? Que si estem parlant de gent jove, pues passen cositas de gente joven.
Doncs sí.
Vinga, doncs. Estem al rovell de l'ou del barri llatí. Al mercat, tot ple de gent, amb les terrasses a rebanda, vendedors ambulants i el batibull d'una ciutat plena de vida. I en tot aquest context de, bueno, gràcia al dia de festes, 2 d'agost, jo que sé, 5, 10 d'agost, estem en ello, però con un frío que te cagas, no oblidem, que és molt important per l'obra. En tot aquest batibullo és el moment de conèixer l'amor de muntanya russa protagonitzada per Marcello, el pintor i senyor amb apego habitatiu. Sí, això ja passava el 18 i el 19 sí, mira, i el 20 i el 21. Això no va a canviar. I la seva Musetta, que és la de l'apego ansioso, també, claro, òbviamente. Qui és ella? Doncs és una ballarina i cantant, però que farta ja de la vida miserable, està visquent amb el que avui consideraríem un sugar daddy, que és un viejo millonetis que bàsicament la manté a canvi de portar una noia joveneta i maca del braç. Doncs mentre Rodolfo i Mimi estan allà a la lluna de mel, aquella pròpia dels primers mesos de relació, sabem de què estem parlant, Marcello està en modo castigador, d'acord? Allò de, mira, passo de l'amor perquè és bullshit. Però què passa? Que en realitat està gelós perdut del vell milionetis i trobant a faltar la Musetta por lo más grande, que és lo que le passa a Marcello. Així que estan tots plegats al Café Momius i es troben els quatre joves, Mimi i Musetta acompanyada del seu sugar daddy. Així que sí, per suposat, el drama quasi adolescent no es fa esperar. Ella li munta una sceneta de provocació i ell respon amb una altra sceneta, però aquesta de gelosia fingint indiferència, per suposat, lo de l'evitativo. Què passa? Tot és una mica Gossip Girl, molt, així com molt intens i tal, d'acord? I quan sembla que allà es liarà parda, Girito, al més pur estil, la isla de les tentaciones.
Home!
Yo te engaño, te odio. Pues que espera un momento, que creo que te quiero un montón, Pepe. No puedo vivir sin ti. Ah, yo tampoco, te quiero. Doncs, literal, Marcello i Musetta s'adonen de que no poden viure l'un sense l'altre i no poden, però ni un segon més. O sigui, s'ajunten en aquell mateix moment, ja, immediatament, ara mateix. Ai, què te parece?
Em sembla sublim.
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 Lo sentís, tot sí. Això que estic dient? Bueno, doncs com és una obra que és la prefe de tanta gent i estem en un moment tan maco i tant de compartir, us deixo aquí, primer i segon acte i la setmana que ve.
Tot el hype.
El desenllaç.
El desenllaç. Home, no era una novel·la per fascicles. Ara seré jo menys.
No,
perdona, clar. Ja,
però...
No adequat.
Ai, és que jo vull saber ja el desenllaç.
Home, ja m'ho suposo, però no va poder ser.
No va poder ser?
No.
No jo... ens pots fer un petit spoiler?
Ni de conya, home, per l'amor de Déu. Ara el que us he de deixar és amb la sensació de tenim dues parelles.
Va.
La romàntica, dulce, nyonya, amor a primera vista, love you, lluna de mel. I per altra, la parella tortuosa. Te quiero, ara no, ara sí, ara no. Però us he deixat con el caramelito perquè han decidit que sí, que s'estimen. I estan tots allà, i hi ha un sugar daddy, i hi ha quatre joves, i una cuenta por pagar.
Què passarà?
Què passarà en pròxims episodis.
Això sí que se'n diu crear hype, eh?
Sí,
perdona,
a tope,
eh?
a tope.
Sí, Maria Boroncova, directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical, moltíssimes gràcies.
Home, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Mira, no em pensava que ho diria mai, però tinc ganes de dilluns vinent.
Home, per
i és dilluns,
favor, eh? M'encantarà. I, escolta, l'heu de veure. I a més dèiem, esto es Rent. Qui vulgui veure Rent, és lo mismo.
Sí?
Que
sí.
Estoy super a favor. Literal, està inspirat al 100%. Són els mateixos personatges.
Amb el mateix nom, la Mimi és la Mimi.
Clar, sí,
que sí, que sí, que sí. Mira, a mi
pues ja està, o sigui, superactual, aneu-la a veure, i si no la voleu anar a veure, escolteu-me a mi, que ja us ho explico igualment, ¿vale?
Exacte, i passa més bé, no?, potser,
sí,
explicar per Maria Voronkova,
sí, sí,
amb, aquest vocabulari, amb aquest vocabulari de dia d'avui, clar que sí.
Sí. Home, quan parant, veiem que en Instagram, és bien, sí.
És bien,
sí.
A mi m'agrada molt la punt d'Isla de les Tentaciones, aquí te m'has guanyat ja.
Sí. Bueno, és que són ells.
No hi haurà una hoguera de confrontació?
Bueno, és aquest moment que estàvem escoltant.
Ah, val.
Aquests crits que hem sentit, no em digueu... Mira,
sí, va, no, és total l'hoguera. Escolta'm, que nosaltres ho hem de deixar aquí. Nina Agustí, moltíssimes gràcies. Bona Maria Voronkova, gràcies de nou.
Un plaer.
Ràdio Estel.